de la llum. Llavors, s'havia de fer alguna cosa. En un principi es va negar a intervenir en el mercat perquè considerava que podia tenir problemes amb Europa. I al final, si volia o si no vol perdre els vots de la gent, de les famílies, de la gent que al final és la classe treballadora, la gent que pateix en el rebuig de la llum, doncs havia de fer un gir, i aquest gir sembla que arriba. No sabem com afectarà encara el rebut, no ho sabem, però és, després de la factura de la llum vindrà la factura del gas. És a dir, la factura de la llum ho hem vist aquest estiu. A veure què passa aquest hivern amb la factura del gas, perquè aquest serà un altre episodi del que també s'haurà de parlar molt.
En qualsevol cas, el que és evident, Marc, és que els polítics fa molts anys que els sentim... Jo crec que a vegades penso, quan no saben què dir, diuen, hem de parlar de les coses que preocupen a la gent. Doncs bé, han tingut una ocasió fantàstica, perquè des que el mes d'agost el rebut de la llum va començar a pujar, hi havia una ocasió magnífica per començar a parlar, s'havien començat a prendre algunes decisions. Hem parlat molt de la llum, i ahir Pedro Sánchez ja ho va dir bastant clar en la seva entrevista, i ja ho vaticino, haurem de començar a parlar del preu del gas, que ara també ho explicava la Sílvia, i veurem també les companyies com reaccionen a l'altre anunci del president, que és que una part d'aquesta contenció de la despesa l'assumiran elles, amb aquests beneficis. És un nom, em sembla magnífic, aquest caiguts del cel. És una definició magnífica perquè tothom entengui aquests diners que són. És a dir, els hi donen per té, a canvi d'allò que no contamina, et paguem uns diners. Però vaja, Marc, què et sembla?
Sí, jo he escoltat amb gran interès aquest anunci de Pedro Sánchez, i he llegit, en definitiva, aquesta idea d'intervenir en els beneficis de les elèctriques. Personalment em genera un cert conflicte des d'un punt de vista conceptual, perquè en la lògica del nostre mercat, no?, que és un mercat essencialment capitalista, qualsevol forma d'intervenció genera una contradicció conceptual. És a dir, en la lògica del mercat capitalista, l'Estat no hauria d'intervenir de cap manera un mercat lliure, com és en aquest cas el de les elèctriques, però és obvi que aquesta situació és totalment insostenible, no? És a dir, estem començant a abocar-nos a un nou concepte que pot ser extremadament punyent, que és el de la pobresa energètica. Veure com hi ha famílies, com bé deies, que no han pogut accedir a condicions de climatització a l'estiu, són molestes, però a l'hivern, ja ho sabem, poden ser dramàtiques. I per tant, el que entenc que està fent Pedro Sánchez és, dintre de les dues opcions que té, que és subvencionar o intervenir, com sigui que la caixa, parlant en plata, no està per poder fer subvencions, perquè la situació econòmica global és la que és, doncs no té més alternativa que intervenir i topar, en aquest cas, els beneficis, per veure si d'aquesta forma destensiona el mercat i trenca aquesta dinàmica alcista, que és insostenible. És a dir, com bé deia la Sílvia, és que cada dia tenim un rècord, no?, però quan un mira l'acumulat de rècords, se n'adona que en aquests moments estem pagant el triple del megawatt hora, el preu megawatt hora, que estàvem pagant fa un any. La situació és manifestament insostenible, però insisteixo i acabo, qualsevol forma d'intervenció, malauradament, perquè és que és la lògica en la que ens hem instal·lat, no? La lògica del mercat capitalista, a priori, des d'un punt de vista conceptual, rebutja el concepte d'intervenció, però és l'única alternativa a una política que en aquest cas no pot emprendre el govern, que és la de la subvenció. Per tant, benvingut sigui si serveix efectivament per garantir que no es continuaran perpetuant aquestes situacions de pobresa energètica que està patint unes persones d'una forma tan concreta.
Ara hi entrarem, Marc, perquè evidentment una de les discussions és si el camí que comença ara Pedro Sánchez és el correcte. És a dir, tothom segurament coincideix en que s'ha de fer alguna cosa el preu de la llum. Altra cosa és que tothom comparteixi que el camí que va proposar ahir a la nit Pedro Sánchez sigui el camí que s'ha de seguir. Això per una banda. I de l'altra, l'eficàcia, Joan o no, que pugui tenir aquesta mesura, no? Perquè el primer pensament que un com a ciutadà té cada cop que sent t'abaixarem els impostos, penses que bé, no? I després la segona cosa que dius... Bé, fins a quin punt ho notaré jo, això? Gràcies, no?
Sí, sí. De fet, la rebaixa de l'IVA, que ja s'havia aplicat... A veure, al final es menja recursos públics que haurien d'anar destinats a una altra qüestió si no hi hagués el problema de la factura de la llum, no? A veure, hi ha una primera constatació en tot plegat, que és que el que no era possible fa uns mesos, recordem Teresa Rivera al Congrés dient que hi havia certes coses com, per exemple, intervenir al mercat no eren possibles, eren impossibles, i que el govern no ho podia fer, ara ja és possible. I per què ara ja és possible? Doncs, bueno, per una qüestió simplement política. Ahir Pedro Sánchez, en l'entrevista, deia una frase que a mi em va semblar interessant en relació als beneficis de les energètiques. Deia, s'ho poden permetre. Doncs s'ho poden permetre és un resum, una síntesi, del per què introdueix aquesta modificació avui en el Consell de Ministres. És una mesura simplement política, pensant en el propi electorat i també en el que s'hi juga, perquè hem estat parlant molt en els últims mesos de dades macroeconòmiques, no? És a dir, parlarem molt dels fons europeus i de les grans xifres de recuperació d'Espanya. Per exemple, Brussel·les, l'FMI, parlava d'un 6,2% de recuperació per al 2021 d'Espanya. Però al final, en què es juga les garrofes Pedro Sánchez? En l'economia domèstica. I l'economia domèstica vol dir la factura de la llum, vol dir els desnonaments, vol dir la taxa de desocupació, en tot això. I jo crec que la mesura que prendrà avui el Consell de Ministres, que era impossible fa unes setmanes, i avui és possible, s'explica sobretot en aquests termes, posa en aquests paràmetres, en aquestes coordenades, que és intentar incidir en allò que afecta més clarament als ciutadans, que és l'economia domèstica.
Sí que és veritat que és una mesura la que pren Pedro Sánchez, que segurament per ell tenia dos... És a dir, en el rerefons de la decisió que pren hi ha dues qüestions que són complicades. Una, rebaixar els impostos a qui li anirà molt bé o li pot anar molt bé de cara a l'electorat. Europa és una cosa que és el contrari que està demanant Espanya des de fa molt temps, és a dir, no que baixi els impostos, sinó que mantingui una determinada pressió fiscal perquè Espanya pugui complir amb tot el que ha de complir. I després aquesta temença de la intervenció directa en un mercat que al final funciona, i aquests dies vam estar explicant, amb una regulació que és europea, que després a Espanya hi ha la casuística específica que hi ha, que fa que el preu de la llum s'estigui disparant aquí, com no pot estar passant a Alemanya, per exemple, que seria l'extrem oposat, però que el model és conjunt. És a dir, que el model és el mateix per tots dos.
Sí, de fet, ahir Pedro Sánchez en l'entrevista ja posava la prevenció de dir nosaltres intervindrem perquè creiem que això no és just, o ho creiem ara que això no és just, però no anirem en compte de la legislació europea, que ja ens ha advertit que certes coses no s'han de fer.
La pregunta és, perquè el Pedro Sánchez ho va dir ahir, ara el Joan ho destacava, Sílvia, aquesta frase, farem el que farem en relació amb les elèctriques i amb aquesta congelació d'aquests beneficis caiguts del cel, perquè s'ho poden permetre. Clar, políticament és una frase que segurament des d'un punt de vista efectiu per televisió està molt bé, però políticament el rerefons de la frase dona per parlar-ne molt, perquè políticament, perquè algú es pot permetre el que sigui, es poden fer moltes coses, no?
Sí, però en aquest cas jo crec que pel seu electorat és una frase acceptable. És a dir, estem escoltant els beneficis que tenen les elèctriques, que en els darrers temps el que han fet és els embassaments han buidat aigua per aconseguir més beneficis. Doncs ha calat un missatge a la societat de que les elèctriques se n'estan aprofitant també de tota aquesta situació. És a dir, estan collant per una banda a les famílies, perquè tenen un problema que, bueno, una pujada del 30% en una economia domèstica és una pujada molt important. I és a dir, hi ha molta gent que ja no pot pagar el llum, doncs imagineu-vos en aquest mes que arribarà el rebut de juliol i agost. Doncs clar, és una mesura que, per molt que digui la gent, per molt que les empreses se sentin amenaçades o els empresaris diguin, escolta, nosaltres no tenim la culpa de que el mercat estigui regulat d'aquesta manera. Està regulat, doncs nosaltres tenim uns beneficis. Però pel seu electorat, és a dir, ostres, per fi. I no hem de perdre de vista que tot es fa sense intervenir en la legislació europea. És a dir, baixa els impostos que afecten a l'Estat, però no toca res més. I una altra cosa que haurem de veure, com ens afecta, si baixarà molt, perquè la baixada de l'IVA no va suposar un gran canvi, no suposa un gran canvi en el rebut de la llum. Doncs a veure com ens afecta tota aquesta baixada, perquè potser la baixada és mínima després de tot.
Sobretot pensant també en el llarg termini, perquè tots paguem la factura de la llum i normalment el problema no és a partir del mes... El problema seriós, diguem-ne, de la llum no és tant fins al mes de desembre, com sobretot a partir del mes de gener, que és quan el dia és més curt, que és quan fa més fred, etc. I per tant les factures normalment dels mesos de gener, de febrer i de març, depèn de com hagi anat el mes de febrer, són les pitjors de l'any. I l'IVA la mesura es va aprovar fins al mes de desembre i ahir Pedro Sánchez tampoc va voler certificar el 100% que es prorrogarà més enllà del mes de, més enllà del mes de gener. Per tant, aquesta intervenció que comentaves, Marc, sobre el mercat, la que hi ha ahir i el que ja s'estava fent, de moment és un pedaç per parar un cop immediat, que és el d'aquesta tardor, però que encara no permet veure... què passarà de cara a l'hivern?
Absolutament d'acord. És que el debat en l'energia en aquest país és un debat sistèmic, no? I només es pot afrontar des de la perspectiva sistèmica. Això és una forma, en aquests moments, entenc, de parar un cop que en aquests moments es preveu, però que podria ser de magnituds còsmiques. És a dir, imaginem-nos, és que per mi aquest és l'exemple, Pol, del que parlaves, no? És a dir, què pot passar amb un gener difícil en termes climàtics, com no sé, com vam viure fa 10 anys aproximadament, no? Recordo un hivern extremadament fred, amb temperatures gairebé cada nit sota zero, etcètera, etcètera, durant un període que el que per alguns és una incomoditat i un motiu de molèstia, per altres pot ser literalment una hipotèrmia, no? Per tant, jo crec que el que està fent el govern en aquest moment és, entre cometes, anticipar-se a aquest embat, que pot ser conceptual, social i políticament molt dur. S'està anticipant amb una mesura que estic totalment d'acord, és un pedaç, perquè, insisteixo i acabo, el plantejament hauria de ser sistèmic, és a dir, hem de veure, és molt conceptual, per quina raó continuem tenint aquests problemes greus d'obsolescència en les xarxes, per quina raó la regulació del mercat explica i justifica increments, processos inflacionaris com el que hem viscut enguany, per quina raó no hem fet una aposta clara per les renovables i un llarg etcètera, no? És un debat que s'ha d'emprendre quan abans, el que passa és que afecta directament a una part de l'oligarquia d'aquest país, no? L'energia és un dels grans negocis i és un dels mercats, en aquest cas, amb una vocació depredadora més gran.
A més, a partir d'ahir, jo crec que ens toca començar a explicar-li a la ciutadania, segurament amb una mica més de detall, quina relació hi ha entre el preu del gas i el preu de la llum. Aquests dies ho hem anat fent als mitjans de comunicació, però és veritat que, com que cada dia fèiem un rècord històric de la llum, no? Doncs al final ens acabàvem centrant sobretot en aquest preu famós del megawatt hora. Aquí hi ha una qüestió que és fonamental, que és el preu del gas, que intervé també en la generació de la llum, i el preu del gas s'està disparant. I per tant, ara, a partir de ja, amb aquesta tardor, Joan, entrarà en joc una doble variable que al final acaba afectant a tota la nostra vida, perquè al final les empreses s'hi han de gastar més diners per produir, perquè necessiten més electricitat i necessiten més gas. Quan venguin els seus productes, també els venen més cars. I si les empreses els venen més cars, nosaltres tots, qui ens està escoltant, quan vagi a la botiga, també haurà d'acabar comprant més car.
És una cadena. Quan s'encareixen els costos de producció, això té una incidència directa en el producte final i, per tant, en les butxaques dels consumidors, no? És una cadena que per força, perquè si no, no els beneficis queden retallats, no? De les indústries. Per tant, és una incidència global sobre el conjunt de la societat. Ahir Pedro Sánchez parlava també de posar topalls al gas. En les mesures que s'apliquin avui, quan en coneguem la lletra petita, veurem fins on va la cosa, no? Abans en Marc hi feia referència. De parlar de la capacitat cosmètica d'aquesta mesura que afecta la factura de la llum, i a mi em venia al cap el que va passar amb el salari mínim, amb l'anunci del salari mínim, que al final era un anunci d'increment del salari mínim, per tant, un missatge que redundava també en un electorat propici per al PSOE, però quan miraves la lletra petita, era un increment del salari mínim que estava per sota l'IPC. I, per tant, que tenia incidència, doncs, home, més aviat limitada, no?, en les butxaques dels ciutadans. I no sé si estem exactament en aquest estadi, tenint en compte també els mesos que vindran.
No, és el que ha dit també el Marc. És una mesura cosmètica i el pitjor està per arribar. És a dir, si sumem factura de la llum elevada i factura del gas elevat aquest hivern, doncs l'economia de les famílies es ressentirà, i no només això, que hi ha moltes famílies vulnerables, que ja ho sabem tots, que no poden pagar els rebuts, que depenen de l'Ajuntament o de la Generalitat per pagar-los, que hi ha un problema també amb les companyies elèctriques per veure qui es fa càrrec d'aquestes factures, que fins fa uns mesos no es va arribar a un acord. Doncs és una problemàtica que arribarà aquest hivern i esperem que no sigui un hivern dur.
Doncs al final, per desxifrar també per on van les mesures, és molt important atendre el vocabulari, no? I ahir Pedro Sánchez parlava dels beneficis de les elèctriques. Per tant, una cosa que tots plegats hem interioritzat com que és sobrer, és a dir, que és desproporcionat. I llavors també parlava de la factura, és a dir, de les butxaques, no? Del cost domèstic de tot això. Jo crec que el vocabulari ens ajuda a entendre per on van els canvis i els seus límits.
El vocabulari, que això el marca en qüestions legals, el vocabulari sempre és fonamental, i trieu molt bé, Marc, quines paraules feu servir unes i no unes altres. I en qualsevol cas, tenir en compte, en relació que deia això en Joan, Marc, que els polítics també, quan fan determinades afirmacions, donen per bo una realitat, és a dir, que dèieu, no, vosaltres, que socialment s'estigués parlant dels beneficis de les elèctriques, etc., no deixava de ser una conversa de bar. Ara ja no, perquè és el president del govern espanyol qui ha parlat de beneficis de les elèctriques, de beneficis caiguts del cel, de s'ho poden permetre. És a dir, ara ja no serà una conversa de bar o una escalfada al metro al matí quan algú està escoltant la ràdio, sinó que són declaracions a la televisió pública espanyola en horari del prime time del president del govern, Marc.
Sí, sí, efectivament, i en aquesta idea del llenguatge no només beneficis, no? És que també haurem de parlar en algun moment donat de portes giratòries, haurem de parlar de renovables, haurem de parlar de conflictes d'interessos, haurem de parlar de béns de primera necessitat, perquè efectivament, és que és obvi, no? L'electricitat no és un luxe. En aquests moments l'electricitat és un element consubstancial a la vida. Pràcticament podríem arribar a dir que és que no hi ha vida sense electricitat. Amb la qual...
Digues, subscriure
aquesta idea, és a dir, penso que potser no em faria, potser m'he equivocat, no voldria, en aquesta idea de purisme amb el llenguatge, no voldria parlar de cosmètic, a vegades té una càrrega pejorativa, però sí clarament de pedaç, és a dir, la solució no és la que es va anticipar ahir, l'única solució, l'única alternativa és un debat sistèmic, és a dir, hem de veure què volem ser de grans. I de grans és demà passat, que és quan arriba el novembre, gener, i llavors el del 23, i el del 24, i el del 25, no? Perquè aquest és un problema, són problemes sistèmics, consubstancials a determinades perversions del mercat. Però només per acabar, reforçar aquesta idea, no? L'electricitat no és un luxe, i que és essencial que en parlem, i que crec que en parlem en aquests termes, perquè... A mi una cosa que m'esgota a títol personal és aquesta sensació de que, bueno, a l'estiu parlem dels incendis, a l'hivern parlem del fred, a la tardor parlem de les inundacions. Que ho fem la ciutadania té sentit. El que no té sentit és que ho facin els nostres polítics. És a dir, hauríem d'estar parlant, hauríem d'estar solucionant els problemes que podem tenir al gener i al febrer, i al gener i al febrer hauríem d'estar dissenyant la política d'incendis de l'estiu que ve. No sé si m'explico. Aquesta sensació una mica de... el caràcter temporalitzat, no? L'anàlisi dels problemes. Insisteixo... És una qüestió sistèmica, cal agafar el toro per les banyes, és un bé de primera necessitat, aquesta situació és insostenible per moltíssima gent.
Haurem de mirar, evidentment, la lletra petita, el que surti avui del Consell de Ministres. De moment tenim un anunci fet a televisió en una entrevista per part del president del govern espanyol. Avui el Consell de Ministres ho aprovarà i, per tant, aquest migdia començarem a tenir els detalls exactament del que s'anunciï. Per avançar en el que deia Pedro Sánchez ahir, en aquesta entrevista a televisió espanyola. Joan, sorprès que coincidís l'anunci de la baixada del preu de la llum amb la confirmació que Pedro Sánchez assistirà en aquesta taula de diàleg?
Fa molt temps que penso que no hi ha casualitats, i menys en la política. I a mi em sembla que les dues coses van lligades. Les dues coses van lligades perquè avui a Madrid es parlarà molt del preu de la llum, perquè això té una afectació directa en els grans poders, com són les empreses elèctriques, i es parlarà menys a la taula de diàleg. Demà ja se'n parlarà. Però Pedro Sánchez ha aconseguit fer l'anunci de que finalment serà la taula de diàleg, una cosa que la Moncloa havia anat congelant i posposant, que serà a Barcelona per reunir-se amb la delegació catalana, acompanyat d'un altre anunci que és molt substancial i que feia setmanes que s'esperava en relació a quina havia de ser l'acció del govern espanyol. Per tant, poca casualitat, em sembla, no? Ja sabem que el govern espanyol, i en concret el PSOE, està jugant molt amb els càlculs. Té un acord d'investidura amb Esquerra Republicana que passava per la creació d'una taula de negociació amb la Generalitat. És un compromís que ha de complir, però és un compromís que li molesta en el relat. perquè Pedro Sánchez ha començat el curs polític intentant centrar-se molt en l'agenda social i té molt interès que, a banda de l'avenç de la vacunació, també comenci a ploure aquesta pluja fina, no, dels fons europeus. Per tant, no hi ha casualitats, segur que la Moncloa perseguia vincular les dues qüestions i veurem fins a quin punt la setmana, almenys a Madrid, en relació a la pregunta que tu feies, va impactada, va marcada per la reunió que hi haurà demà a Barcelona.
En qualsevol cas, demà la fotografia, la imatge, serà la d'aquesta mesa. Segurament la fotografia serà la de Pedro Sánchez i Pere Aragonès junts, perquè hi haurà també aquesta
reunió prèvia.
Aquesta reunió prèvia. Però, si més no, serà una imatge potent, no?, des d'aquest punt de vista del ens trobem i parlem. Després ja sabem que cadascú hi va en posicions de màxims i això tot just arrenca, no? Però sí que és veritat que la primera imatge tindrà una certa força política, no?
Tindrà una certa força política, li dona oxigen a Esquerra, que era la principal força que volia que vingués Pedro Sánchez. Junts estava més per el no del president del govern. Llavors, això, la imatge el que farà és, davant dels arguments de Pere Aragonès, que ha estat una persona que des del començament ha fet una aposta personal i política per la taula de diàleg, això li dona un cop a l'esquena molt important i la imatge serà molt potent, no només perquè vingui a reunir-se amb la delegació catalana, que és el que ha dit, també el llenguatge en aquest sentit, ahir va utilitzar unes paraules molt mesurades en parlar de com vindria i amb qui parlaria, i després també amb la reunió prèvia que faran per acabar de perfilar els objectius que s'han de parlar en aquesta taula. Penseu que estem el dia d'abans i encara no sabem qui serà allà i de què es parlarà.
Segons Pedro Sánchez està tot preparat. Ell ahir va dir que nosaltres no ho sabem.
Doncs no ho sembla, no ho sembla. No tenim aquesta impressió. Més que res pel que hem estat vivint les darreres setmanes sobre si vindrà, si no vindrà, qui vindrà, qui, on serà. No sabíem ni el dia. És a dir, tots esperàvem que fos el dijous o el divendres. Inclús pensàvem que era així per evitar també un conflicte amb el PP. És a dir, si tu la fas el divendres, la gent marxa de cap de setmana i ja t'estalvies doncs tota la crítica que puguis tenir de l'oposició, perquè hem de recordar que el PP aquesta taula de diàleg tampoc li agrada. És a dir, no li agrada a Junts, però tampoc li agraden els populars.
La política a vegades és qüestió de coincidències. Finalment és dimecres, per tant, coincidiran dues imatges. La de reunió del govern català i el govern espanyol amb la de la mesa del Parlament al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ja no entraré al debat de si també és coincidència o no és coincidència, però això també passarà aquest dimecres. Marc, quina reflexió en fas o quin apunt en vols fer d'aquesta reunió, d'aquesta taula de diàleg que finalment serà dimecres i que hi tindrà representació dels dos presidents, president català, president espanyol i els seus ministres i consellers?
Jo celebro, d'acord, celebro d'acord que Pedro Sánchez hagi finalment decidit formar-ne part, no? Penso que no hi ha, de veritat, no hi ha cap ítem més important a l'agenda del president del govern que la d'assistir a una taula, entre altres coses, perquè és una taula de diàleg, no? Per tant, de veritat em vaig emportar una alegria, penso que és imprescindible i ho celebro, insisteixo, ho celebro d'acord. El que em continua preocupant és que a la mesura en què continuï havent-hi aquesta necessitat de construir un relat, no? En definitiva, a la mesura en què continuï funcionant Twitter, una cosa tan essencial com és la taula de diàleg pugui acabar amb res, no? Amb un malentès, amb un comentari desafortunat, amb una crítica fora de lloc. És a dir, el diàleg, perquè sigui de veritat diàleg, perquè no sigui el fil d'aquella cosmètica de la que parlàvem abans, ha de ser un diàleg honest. I, malauradament, penso que estem veient massa sovint que aquesta necessitat d'honestedat decau enfront a la necessitat del relat, no? De l'èpica, de notar-se el tanto, la victòria. En definitiva, confio molt en el que representa qualsevol forma de diàleg, confio molt en el que representa la trobada del dimecres, me n'alegra que estigui, que el president del govern finalment hagi decidit formar-ne part, però mantinc aquesta preocupació, no? La preocupació una mica de la nostra política, dels nostres, la que em generen els nostres polítics, no? És una política, entenc, massa freqüentment instal·lada en el relat curt, no? En les llums curtes, en el rendiment, ni tan sols electoral, no? Perquè cau massa lluny per qualsevol política avui en dia, la contesa electoral, en la mesura en què sigui més enllà de la setmana vinent, ja no compta. Però aquesta necessitat de generar un benefici, de generar un relat, de generar un retorn, de provocar un input tan curtplacista, és el que compromet l'essència del diàleg. Jo aquest dematí, no sé per què, pensava com haurien fet servir, això és una absoluta distopia, però com haurien fet servir Twitter Tarradellas i Suárez. No? Em pregunto en primer lloc si l'haurien fet servir. Penso honestament que no haurien tirat de Twitter, i en alguna mesura d'aquelles reunions i d'aquella reunió deriva a la Catalunya que entenem avui en dia, no? com un país pues, de progrés, de compromís amb els drets socials. Llavors, em preocupa, insisteixo i acabo, aquesta necessitat tan característica dels nostres polítics del relat curtplacista, no? Del benefici immediat, perquè, insisteixo, el que fa és comprometre l'honestedat de qualsevol forma de diàleg.
El que passa és que la gestió del relat serà fonamental en aquesta trobada, bàsicament perquè, primer, la taula de diàleg està plantejada a llarg termini, i, segon, perquè ja sabem que el posicionament de Màxims inicial és ara mateix impossible de trobar en un punt mig, no? És a dir, perquè tenim el govern català dient i portarem l'amnistia de l'autodeterminació i el govern espanyol dient d'això no en parlarem, o ho poden posar damunt de la taula, però mai ens posarem d'acord. Però clar, això és un punt d'entrada i de principi que és gràcies, ja ho sabíem, no? És a dir, els dos governs defensaran això. A partir d'aquí, quan estiguin asseguts un davant de l'altre, cada conseller, cada ministre, cada president, sí que hauran de parlar d'alguna cosa. I aquí sí que tots plegats, també els periodistes, tindran la responsabilitat, Joan, de... I això com ho expliquem, no?
Sí. A veure, jo crec que tots convindrem que la taula de diàleg tindrà un camí tortuós i que és molt difícil que arribi a un bon acord o un acord que satisfagi les dues parts en el trajecte aquest d'un any i mig, dos... Un trajecte a mig termini, perquè no és a curt termini, com bé deies, no? Per tant, jo crec que tindria certa intel·ligència que Pedro Sánchez i Pere Aragonès, al capdavant dels dos governs, sabessin que tenen l'obligació d'arribar a algun tipus de pacte. Primer, per trobar una sortida a la taula de diàleg. És a dir, tots saben que Pere Aragonès sap que això no acabarà en amnistia i autodeterminació, o hi ha moltes probabilitats que no acabi així, i Pedro Sánchez sap que això no acabarà en una discussió sobre les competències o millor finançament per a Catalunya. Per tant, seria intel·ligent que tots dos comencessin a albirar ja si hi ha algun possible marc o espai de trobada per a un acord. Perquè si no tenen un relat compartit sobre això, i no el comencen a pensar ja, el més fàcil és que això acabi en no res i tindrà molta dificultat. Jo tinc un interrogant manifest sobre la determinació clara de Pedro Sánchez sobre la resolució del conflicte o sobre una proposta per a la resolució del conflicte. Crec que està molt ancorat en el relat i en la conveniència i que està complint un compromís que tenia d'investidura. Però em sembla que hi ha molts més obstacles en la part catalana ara mateix, perquè segurament no és normal no saber fins al penúltim dia si Pedro Sánchez vindrà a Barcelona o no, però em sembla que tampoc és normal que la delegació catalana encara no hagi perfilat, per exemple, els seus integrants. I això diu molt del que serà el recorregut de la taula de diàleg durant tota la legislatura, perquè em sembla que cada cop que ens acostem a una reunió ens trobarem amb les mateixes tibentors, no només entre la Generalitat i l'Estat, sinó entre els socis catalans.
És que sembla molt difícil que hi hagi una reunió, pel que hem vist aquests dies. Només dir qui participa a la reunió, qui anirà, on serà, quin dia serà, ha estat un camí molt tortuós. I és el principi, és a dir, és la primera, la segona, però la primera per Aragonès, després del pacte amb Pedro Sánchez. I això no acaba aquí, és a dir, les tensions... abans de l'aeroport o no estigui l'aeroport ja no ve d'aquí, no són només el govern, són el govern de la Generalitat, i això complicarà molt tot el tema del relat. És a dir, és el que deia el Joan ara, és millor que comencin a buscar una sortida, perquè el rellotge s'atura d'aquí 2 anys és el compromís que té Esquerra amb la CUP. Analitza després com ha anat aquesta taula de diàleg, a veure si aquest període de caducitat. I seria bo que comencessin a buscar una sortida, buscar una sortida intermitja que vagi bé tant al Pedro Sánchez com a l'Aragonès, que signifiqui molt més que aprovar uns pressupostos, perquè sembla que aquesta taula de diàleg va dirigida a això. I si volen tractar temes que són de comissions bilaterals, jo crec que és un camí molt tortuós i que començaran a... I que dijous ja començarem a veure els resultats d'aquesta taula de diàleg, perquè és una taula que no satisfarà ningú. És a dir, ni al propi govern, ni a l'oposició, ni a Junts, ni a Esquerra, i a veure com tot aquest desencís comencen a vehicular-lo i buscar una sortida.
I per completar la teva pregunta, Pol, és que el problema és que demà jo crec que estarem molt impregnats de com parlem de la formalitat. És a dir, a banda del fons, que, com deies, serà molt complicat, parlarem molt de la formalitat. Perquè ara mateix no tenim clar, a banda de la reunió prèvia entre els dos presidents, si tots dos s'asseuran a la taula, si en faltarà un, si no hi seran cap dels dos. I ara mateix hi ha totes les possibilitats obertes, perquè en funció de qui escoltis o de com vulguis llegir les declaracions, et pots trobar en qualsevol d'aquests escenaris. Per tant, serà tan important el resultat final que en surti aquí i com expliquen el inici del diàleg com la formalitat.
Jo recordo que la primera reunió que hi va haver quan s'havia de reprendre, es va reprendre el diàleg, que va ser el Palau de Pedralbes, i els protagonistes eren Pedro Sánchez i
Quim Torra,
la discussió va ser per unes flors. Recordeu-ho, és a dir, que com a mínim ara ja estem discutint dels protagonistes que hi han de ser i que no hi han de ser, i no si el ram era groc, no crec que era un ram que era groc,
eren poncètias,
no? Sí, s'havien canviat, vull dir que imagina, vull dir que com a mínim no, ja estarem en el punt, diguem-ne, de parlar de què s'ha de parlar, perquè en qualsevol cas, l'única manera de trobar una sortida, com vosaltres plantegeu, és que s'asseguin i parlin. I no serà gens fàcil, perquè ahir Pedro Sánchez estava a Televisió Espanyola fent aquesta entrevista i al cap de res Pablo Casado estava a la COPE fent la seva entrevista i ja estava dient a la COPE que era inadmissible el que havia dit Pedro Sánchez, que era, bàsicament, entre moltes altres qüestions, que quan aquesta taula arribi a un acord, el que sigui definitiu dins de la Constitució, de la llei, etc., s'hauria de passar després per un referèndum, no? Diguem-ne que la ciutadania l'avalés, no? I a partir d'aquí ja tenim el discurs que va començar ahir, que avui continuarà, del Partit Popular, i que també farà que aquest diàleg sigui més complicat, Marc, perquè hi haurà els problemes interns dels socis de govern a Catalunya, segurament la mesa tampoc és còmoda pels dos membres del govern espanyol, i evidentment l'oposició, que també ja està a sobre, diguem-ne, per intentar que aquest diàleg no arribi a bon port, no?
A mi, si em permets la llicència, Pol, i el risc, perquè evidentment assumeixo en aquest cas una quota de risc important, amb risc en forma d'error, m'agradaria fer una petita reflexió, a veure si sóc capaç de traslladar una idea. La reflexió que voldria fer és un apunt històric, i me'n vaig a París als anys 70, a les converses de pau, en aquest cas entre Vietnam i Estats Units. S'emplacen, si no recordo malament, a París, i tenen una... Doncs comença tot el que ha de ser, acaba culminant amb el tractat de pau que soluciona el conflicte bèl·lic a Vietnam. Estats Units està en una situació extrema, perquè la pressió mediàtica i l'opinió pública està sent extremadament crítica i dura amb el que representa el conflicte a Vietnam, i Vietnam, evidentment, està patint en el seu territori un problema gravíssim, no? Aquest conflicte que jo crec que tenim tots d'alguna forma a l'imaginari, que està instal·lat a l'imaginari col·lectiu. Què fa la delegació de Vietnam? La delegació de Vietnam, que és conscient que Estats Units té molta pressa per tancar ràpid un acord de pau, el que fa és una maniobra que s'estudia a tots els manuals de negociació, les tècniques de Harvard, etcètera, etcètera. Fa una maniobra extremadament brillant, al meu entendre, des del punt de vista negocial, i és que, sabent que Estats Units té pressa, el que fan és llogar un hotel, i el lloguen, si no recordo malament, durant 3 mesos, i filtren la dada, que evidentment genera un punt d'angoixa extraordinària a la delegació nord-americana, que acaba signant un tractat de pau suposadament, o tal com s'ha interpretat col·lectivament, molt perjudicial pels interessos d'Estats Units. És a dir, en el context d'una negociació, el relat és essencial, i la negociació és una estricta confrontació de plantejaments estratègics, on evidentment el que es fa és oposar dues postures contradictòries. Això, per definició, és una negociació, no? El problema que tenim avui en dia és que, en realitat, penso, és la meva interpretació, els nostres representants, els nostres negociants, no obeeixen a un interès binari, blanc, negre, positiu, negatiu, amor, odi... No, és a dir, no hi ha un consens sobre la necessitat d'arribar a un acord com hi podia haver en aquelles converses a París, no? On tothom estava d'acord amb que calia solucionar el problema perquè era insostenible el que estaven vivint a nivell mundial, no? Em sembla que no hi ha aquesta percepció col·lectiva de que hem de superar un capítol i que hem de continuar fent camí d'una forma o d'una altra, però que s'ha de continuar fent camí. És a dir, Esquerra Republicana i Junts se senten en aquesta taula, sí, amb un objectiu, que és l'amnistia. Aquest és l'objectiu estratègic, prioritari, negocial primer, però a la vegada amb l'objectiu de desgastar-se recíprocament, de no patir danys reputacionals, de sumar-se al tanto si es dona, encara que sigui a títol parcial, i exactament igual a l'altre cantó de l'equació. És a dir, el PSOE se senta en una taula sense el suport, per mi, deslleial de l'oposició, que en definitiva veu aquesta situació, aquest conflicte, com l'enèsima oportunitat per treure uns rendiments polítics. En definitiva, em dona la sensació de que el que falta, de veritat, són els grans consensos, no? Abans parlàvem de Tarradellas i de Suárez, no? Els grans consensos. Hem de tirar, hem de solucionar aquesta situació, en definitiva, perquè això és el que importa i interessa a la ciutadania. Interessa l'economia, interessa la convivència, interessa la tranquil·litat col·lectiva. I aquesta manca de definició de grans principis i de grans vocacions, aquesta submissió al relat i a la necessitat instrumental, és la que ens acaba col·locant en aquest pessimisme col·lectiu. I per si això no fos poc, a sobre, avui juguem amb el Bayern, no? Que ja pot ser...
Tu n'ets de pessimista amb aquesta taula o no, Marc?
Jo, sí, honestament, tinc un problema greu que no em fa recança confessar, i és que tinc molt poca confiança en el caché dels nostres representants. El caché entès com amb la solvència, em surt honestedat, però no és honestedat, perquè no tinc dubte sobre la seva honestedat. El que dubto és que realment hi hagi aquesta efectiva configuració dels interessos prioritaris, no? És a dir, que els hi pugui més un tuit. Algun dia escriurem la història de Catalunya amb 80 tuits, no? Em fa molta por. Dubto de la capacitat de sobreposar-se a la necessitat d'un relat i a la capacitat de vincular-se als interessos globals col·lectius.
Segurament perquè serà fonamental en aquesta situació, també, Sílvia i Joan, ser capaços de gestionar políticament el que abans posàvem damunt de la taula, no? Que és aquesta visió a llarg termini, perquè aquesta taula en principi ha d'anar a llarg, si són capaços de sostenir-la en el temps, però la pugna dialèctica a Twitter i a mitjans de comunicació serà al dia i amb enquestes al dia d'intenció de vot política, no? Que al final és el que ho acaba gestionant una mica tot en la política actual, si més no.
Un apunt, ja tenim, ja Junts ja ha dit qui anirà a la taula,
sí.
I potser proposa a Puigneró, a Jordi Sánchez, a Turull i a Nogueras. Ho acaben de...
Per tant, estem posant l'home fort de Junts per Catalunya al govern, estem posant la responsable del partit al Congrés dels Diputats, i estem parlant d'una persona que ha estat clau en la història de Junts i que, a més, ha estat també un pres polític i que havia de ser candidat a la presidència. De fet, va ser candidat a la presidència de la Generalitat i que va acabar...
I juga un paper molt important a dins de Junts, Turull. Ja. Doncs ja sembla que avui començarem a saber una mica més d'aquesta taula, qui s'haurà i de com s'administren aquests temps, també, perquè és el que estaves dient tu, de les xarxes socials, a veure com administren i si aconsegueixen una mica de... També seria bo mantenir una mica de control, és a dir... Els partits han d'explicar què és el que es parla, hauran d'explicar una vegada acabi què és el que s'ha parlat, del que s'ha parlat, però estaria bé que ho fes una de les persones, no? Evitar aquestes filtracions a vegades interessades dins dels partits que es produeixen i que responen a interessos a vegades personals o que responen a interessos de faccions a dins dels propis partits. I la jugada que ha fet Junts posant els homes forts del partit està molt ben pensada i està molt ben organitzada de cara a una taula que es presenta bastant dura i complicada després del que va passar a l'aeroport del Prat.
En qualsevol cas, Junts per Catalunya sempre havia dit, fins ara que ha fet públic aquests noms, que esperava o que supeditava la decisió de qui enviaria la taula en funció de si Pedro Sánchez hi era o no hi era. En qualsevol cas, el que és evident és que la resposta de Junts per Catalunya és, bé, al primer nivell, jo ja envio el primer nivell.
Sí, i si em deixeu fer una lectura que intenta anar més enllà també, que és un pols aragonès. I intento explicar-me. El president sempre de la Generalitat sempre havia dit que aquesta havia de ser una taula entre governs i que els representants havien de ser de govern. Fins i tot havia matisat o havia anat una mica més enllà perquè en una possibilitat que la pròpia Esquerra Republicana havia plantejat sobre la taula, que era que hi pogués assistir Oriol Junqueras. Si mirem la relació de l'equip que proposa Junts 24 hores abans que reuneixi la taula de diàleg, no respon precisament a l'essència del que havia anat anunciant en públic i en privat el president aragonès, que és que hi hauria representants exclusivament de govern. De fet, aquí, de representants de govern només n'hi ha un, que és Jordi Puigneró, el vicepresident, que respon, com deies, Pol, bé, a l'estadi, diguéssim, de representants que també havia enviat el govern espanyol, però la resta és el secretari general del partit, un vicepresident del partit i la màxima representant del partit al Congrés dels Diputats.
Doncs aquesta és la notícia a aquesta hora, 3:15 del matí, encara no, falten uns 20 minutets. Junts per Catalunya ha anunciat qui proposa per enviar en representació del partit en aquesta taula del diàleg, en aquest cas ho és el vicepresident del govern català, Jordi Puigneró, el secretari... el Jordi Turull, que és vicepresident de Junts i també secretari general, correcte, i la portaveu al Congrés del partit, que és Míriam Noguera. Són els tres noms que Junts proposa perquè vagin en aquesta taula de diàleg. Després hi entrarem. Una taula, per cert, on tothom diu que no, que a la taula no s'hi parlarà de l'aeroport, i resulta que això ens caduca el dia 20 de setembre. També és veritat que hi ha aquesta trobada prèvia entre els dos presidents, que com que no n'havien parlat, potser allà sí que els dos presidents poden parlar de l'aeroport. Ara hi entrem i en parlem. Abans d'arribar al punt de 3:15, vull saludar a aquesta hora la Cinta Pascual. La Cinta Pascual és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, la principal associació que agrupa les residències de Catalunya. Avui ho hem explicat des de primera hora. La situació pel que fa a la incidència de nous casos està millorant al país, ho està fent de manera general, ho està fent també a les residències. Salut ha decidit relaxar algunes de les mesures del protocol que envoltava aquests centres, permetrà les visites amb contacte físic entre els usuaris i els visitants. Nosaltres aquest matí ho explicàvem dient, senyora Pascual, molt bon dia.
Molt bon dia.
Que tornen les abraçades a les residències que tanta falta fan.
Bueno, és evident. Jo crec que ens hem fet falta durant molts mesos, no? I, per tant, és una satisfacció, això sí, fet tot en prudència, perquè... Bueno, jo crec que la situació pandèmica en aquests moments de la cinquena onada ens ho permet i, per tant, crec que hauríem d'aprofitar qualsevol forat que ens permeti la pandèmia per fer abraçades. I és evident que això és una cursa de fons i ara ens permet abraçar i ens hem d'abraçar.
A Catalunya hi ha un miler de residències de gent gran. Estem parlant que la majoria ara, si no em corregeix, estan en un nivell verd, és a dir, estan en un nivell en el qual s'ha de poder permetre l'aplicació d'aquest nou protocol i que els familiars, que amb la cita prèvia, etc., vagin a visitar els seus familiars, puguin fer-se aquestes abraçades, oi?
Sí, correcte. És a dir, ara pues, el que es tracta és organitzar-nos, bueno, com sempre, perquè les visites ja, sempre que estàs verd o taronja, s'han pogut mantenir. Però això sí, en la cinquena pues, teníem tots més por i la pròpia Generalitat també ens demanava molta més prudència. I ara el que farem és fer el mateix, simplement que les cadires estaran juntes, no? Hi haurà molt més proximitat. I això sí, amb mascareta i amb gel i tota la prudència del món, però perquè hem de tenir en compte que les persones estiguin vivint a residència o a casa, el Covid ara mateix, el seu nivell d'immunitat no és alt, després de 9 mesos de vacuna, i per tant cal ser prudents.
Des d'un punt de vista emocional, aquest retorn, aquest contacte físic, aquest retorn a les abraçades és fonamental, entenc, pels residents, per les persones que estan en una residència, que porten aquests 2 anys llargs tan complicats pel que fa a la Covid en els centres assistencials, és donar-los mitja vida.
Jo crec que, evidentment, que és molt important. També vos he de dir que nosaltres, com a professionals, quan veiem que una persona té una demència avançada molt gran i que no detecta la persona, sinó el seu fill o la seva filla, si no hi ha contacte físic, amb molt desinfectades les mans i tal, sempre s'ha fet més i menys. És a dir, sempre hem deixat que t'agafis les mans, no? Això, doncs, d'alguna manera, hi haurà centres que ho faran més, hi haurà centres que ho faran menys per por. Ara aquesta cinquena onada no ho han fet perquè era un contagi comunitari era molt gran, però penseu que a vegades hi ha persones que el seu estat de demència fa que si no té contacte físic, si no la toques, si no apretes, si no sent el teu olor, evidentment no sap que estàs allí, no? I per tant és important. Hem anat fent de més i de menys, però ara diguem que ho farem a gust, perquè a part la salut sempre ens ha dit, no?, que quan passa això o quan estem a final de vida ho podem fer, ara ho farem contents i ho farem sabent que es pot fer i que cal tota la prevenció, però que cal tirar endavant aquesta finestra que ens dona la pandèmia.
Torna aquest contacte físic a les residències que estan en verd. També els familiars, els amics, els cuidadors no hauran de fer-se la prova d'antígens abans d'entrar a les instal·lacions. No sé si a les residències catalanes, senyora Pasqual, donen ja també per passada aquesta cinquena onada que ha tornat a portar-vos algunes situacions delicades.
Bueno, nosaltres ja ho donem, sí, també ho donem per tancat, però en aquests moments el que demanem és una mica que, ja que veiem que això serà una cursa de fons i que haurem d'anar posant i traient coses, és important saber cada quan o quan ho farem, no? I si la situació pandèmica està així, podrem fer això i això. I jo crec que hi ha coses que no volem renunciar, que ho hem dit sempre, com és el fet de que els persones residents estiguen amb els seus familiars. Jo crec que tothom entendrà que en una situació de gent gran amb molta dependència, l'escalf dels seus és importantíssim i, per tant, no ho hem de permetre que sigui així. Per això és important la tercera dosi, és importantíssim i que cal que la posem. Ja ho diu l'Associació Europea del Medicament, que és el perfil de persones que l'hauríem d'estar posant, i també aconseguir el 100% de vacunats a les residències, que ara tenim el 91% en personal laboral, i el que hem de fer és aconseguir el 100%. Jo crec que si ho fem, ho hem fet bé, perquè les dades que jo veia ahir, la veritat és que ara mateix, amb aquesta cinquena onada, ha causat més defunció a la gent que viu a casa que la gent que està en residències. Per tant, aquesta dada és molt important i aquesta dada a nosaltres ens fa treure pit, en el sentit de ens fa sentir satisfets, perquè malgrat viure en comunitat, s'ha fet bé i s'està fent molt bé, tant pel sector com per salut i afers socials. És a dir, s'ha fet bé. Ara, evidentment, les persones grans han perdut la immunitat, que estiguin a casa, a un centre de dia o a una residència, i els han de protegir.
És optimista amb que s'autoritzi finalment aquesta tercera dosi per a tots els residents?
Mira, jo sempre he dit que ens faran parlar a tope, que no serem els primers, perquè això ho ha d'autoritzar l'Estat espanyol, i sempre ens passa igual. Ens queixem, hem anat a un estudi d'immunitat, primer no és necessari, ara es fa l'estudi d'immunitat, després de 3 mesos demanant-lo. Jo sempre he dit que acabaran fent el que és evident, el que ja estan fent altres països d'Europa. Obligar per llei a vacunar-se en aquest sector. Altres països fins i tot estan obligant a tots els funcionaris públics, estiguen on estiguen treballant. Per tant, és evident que ho acabaran fent.
Vostè n'és partidària d'aquesta obligació de vacunar tot el personal?
Jo no tinc cap dubte, perquè fixa't en aquest cas, si la teva mare o la meva està a una residència i tu tens la bona sort que et toca una persona que la cuidarà vacunada, tens més sort si a mi em toca una que no està vacunada. I jo crec que les llibertats dels professionals es veuen, en aquest cas, es veuen amb un mirall amb les llibertats de les persones, que ells no poden triar quin és el seu cuidador. Per tant, quan això és així, l'ètica té que fer un pas i té que dir, escolteu, ho sentim, però si algú al seu principi, a la seva forma de pensar, és completament antagònic amb aquesta protecció cap a les persones grans, és evident que té un problema en aquest sector, perquè és que tenim les persones més vulnerables, insisteixo, i també a casa, eh? També persones que estan a casa i que els seus familiars no s'han cuidades pels seus familiars i no s'han vacunat. Jo sí que, evidentment, soc partidària i, a més, estic segura que acabarà passant perquè la pandèmia no s'ha acabat. I després la tercera dosi, és que és una clara evidència. També en aquests moments molts països ja estan vacunant amb tercera dosi. I bé, ens faran parlar, jo sempre dic que no serem mai dels cinc primers, pel que estic veient, però bueno, quan verem que la graella ja comença a estar a la part baixa, doncs allà doncs s'autoritzarà. És el que desgraciadament ha passat durant tots aquests mesos.
La Cinta Pascual és la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Gràcies per atendre'ns avui en directe aquí al matí a Ràdio Estel.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé, molt bon dia. Un debat interessant el que planteja la senyora Pascual. Diu ella, hauria d'estar vacunat per ètica tot el personal que treballa en centres com les residències. En parlem aquí en Temps de Tertúlia al matí a Ràdio Estel, després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Si tens Android, descarrega't la nova app de Ràdio Estel. Busca Ràdio Estel Oficial a Google Play i gaudeix de la nova app amb ràdio en directe, a la carta, notícies, promocions i molt més. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Ens estem acostant al punt de les 10. Estem en directe al matí a Ràdio Estel. Ara saludaré el Fernando Antón Alonso. Amb ell volem parlar de quina és la situació pel que fa a vulnerabilitat social en moltes poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona. Ell n'és un expert, fa anys que investiga aquesta qüestió en diverses poblacions. I de seguida anirem. Abans volia demanar només un apunt, com a mínim al Marc, en relació a aquesta afirmació que feia la Cinta Pasqual, la presidenta de l'ACRE, fa tot just uns minuts. Deia, Marc, estic convençuda que aquí acabarem fent, com ha passat en d'altres països ja, que és que s'acabarà obligant el sector sanitari a estar vacunat. Tu tens aquest convenciment? Ho dic perquè, de moment, la justícia no està anant per aquest camí en qüestions vinculades amb la Covid a imposar res. Estem debatent si s'ha d'imposar el passaport Covid per a determinades coses. De moment, no. S'ha qüestionat fins i tot quan es va imposar en el seu moment el toc de queda al Tribunal Constitucional. Ara, quan es planteja aquesta obligació de vacunar-se, sempre es recorda que aquí no hi ha l'obligació de vacunar-se, no de la Covid, sinó de res. Tu creus que hi acabarem arribant, en aquesta obligació, com a mínim de determinats sectors, en aquest cas el sanitari, d'estar vacunats per poder fer la seva feina?
Sí, com bé dius, Pol, la comunitat jurídica estem instal·lats en un debat molt intens, perquè no és fàcil, no? En l'obligació de vacunar-se col·lideixen dues qüestions contradictòries. Per un cantó, la salut pública, i per l'altre, la llibertat individual, no? I és un debat molt complex. Jo, personalment, m'acullo a la tesi de que sí que es pot arribar a obligar jurídicament a la vacunació, perquè entenc que en aquesta col·lisió la salut pública, l'interès general, està per sobre de l'interès particular individual, màxim quan la comunitat científica ens ha dit, doncs, que la vacuna no genera cap tipus de problema ni de risc potencial per la salut. Però insisteixo, estem instal·lats en un debat jurídic molt intens, no resol, ni aquí ni a molts dels països del nostre entorn comparat. Jo entenc, jo m'acullo a la tesi, al posicionament de que sí que es pot obligar des d'una perspectiva legal a la vacunació. Em costa imaginar com, no? És a dir, què farem? Agafarem algú per la força i el vacunarem? Conceptualment és un debat no resolt. El que sí que es podria arribar a plantejar...
Home, Marc, no es tracta d'agafar ningú per la força, però bueno, el cas del personal sanitari, per exemple, és plantejar-se quines feines pots fer en funció de si estàs vacunat o no. I aquesta informació la tenim tots al telèfon mòbil sense vacunat i ho volem a través de l'aplicatiu de salut. I avui, sense anar més lluny, el govern aprovarà un decret que les escoles sí que sabran tothom que està vacunat i que no està vacunat, alumnes, professors i personal del centre. Vull dir que algun moviment sí que s'està fent en aquest sentit.
El problema són les prestacions de caràcter públic. És a dir, tu en un àmbit privat sí que podries arribar a establir una espècie de reservat al dret d'admissió. No, doncs miri, jo no admeto l'entrada o el gaudiment d'aquest servei o la prestació d'aquest servei per part de persones que no estiguin vacunades. El problema és en els àmbits i sobretot assistencials de caràcter públic, no? on no es pot deixar de prestar aquell servei. És a dir, una escola no pot impedir que un mestre que no s'ha volgut vacunar, una escola pública a priori no pot impedir que un mestre que no s'ha volgut vacunar doni la classe als seus alumnes, perquè ell té la plaça en propietat i perquè jurídicament no està resolt que hi hagi aquesta obligació. Per tant, el debat no és senzill. Jo entenc, Pol, i estic d'acord amb el plantejament que fas, que al final anirem més per aquesta via, és a dir, per una espècie de reservat al dret d'admissió o una política selectiva en funció d'un criteri per mi tan essencial com és el fet d'haver-se vacunat.
Vosaltres teniu alguna opinió formada més o menys ràpida sobre aquesta qüestió? Perquè és un debat que, de fet, és de fons, no? És a dir, fins a quin punt el fet de l'opció personal de vacunar-se o no, un, deixa de ser personal, i dos, un cop l'has presa, quines conseqüències té, no? És a dir, escolta'm, jo em vacuno o no em vacuno, però sé que si ho faig hi ha una sèrie de coses que les podré fer i d'altres no, fins a arribar a l'extrem d'afectar la meva feina, no?
És complicat. Una cosa és que hagis de presentar el passaport Covid per entrar en un restaurant, això és soci, i això podíem pensar tots que és acceptable. És a dir, si tu vols disfrutar i anar i gaudir d'un àpat amb companyia, doncs té una sèrie d'inconvenients, bueno, inconvenients de ficar-se a la teva vida privada. Però, clar, quan comences a parlar de que tu necessites aquest passaport per trobar una feina, com es volia posar fa, no sé, crec que a Canàries es volia obligar a la gent que accedia a una feina a tenir aquest passaport o a estar vacunat, doncs ja estàs entrant a dins dels drets individuals i és complicat. També entenc el tema de les residències. Crec que hi ha un 8% dels treballadors de les residències que no estan vacunats. Llavors, sí, en aquest sentit, sí que s'haurien de decidir quines tasques han de fer.
El problema és quin crec que és... Que sí, només un 8% no està vacunat, però a Sant Joan les Fonts va haver-hi un brot per una persona que no estava vacunada i que hi treballava. És a dir, és molt poca la gent que no està vacunada, però també sabem el risc que implica que hi hagi una petita part de treballadors que no estan vacunats.
Però si tu treballes en una residència o treballes en el sector de la salut, tu ja tens... És a dir, la teva feina... condiciona molt el que li passa a la resta. Si tu tens una grip, doncs no aniràs a treballar, perquè el que passarà és que acabaràs contagiant aquella persona. Llavors, és un debat ètic molt important, perquè una vegada aquestes mesures s'imposen, ja no hi ha marxa enrere.
No, és un debat molt complex, a mi em sembla, però que quan entrem ja en el terreny dels serveis essencials, d'emergències, d'atenció a la salut pública, i en concret de la